Les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
Miguel González s'ha trencat muscularment i serà baixa diumenge a Cornellà. Si fa uns dies el Vallèsà deia que havia estat fins i tot per ell un tema anímic complicat, deia que estava enfonsat veient que la cosa no rutllava i que ell no podia sumar, no podia ajudar l'equip per la seva lesió al genoll patida a Conca, ara, només una setmana després de reaparèixer, el capità ha tornat a lesionar-se, aquest cop fibrilar, una prova per l'ànim del jugador més veterà de la plantilla i de retruc també per l'equip, no només pel que suma en l'aspecte futbolístic, sinó també el que significa tenir una referència com ell per sostenir l'equip anímicament. El centre d'esports ha reaccionat, ho ha fet a temps i sense el capi, i ara haurà de mantenir aquesta inèrcia positiva també sense ell, com a mínim, alguna setmaneta més.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El capità del nostre programa des del control de so, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
La prèvia del Cornellà-Sabadell de diumenge amb els dos entrenadors, també amb les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez, tennis en directe aquí a l'Hotel Suís, també David Palma entrenant l'equip masculí i també el femení, els dos del waterpolo del club, Laura Gómez, subcampiona d'Europa, o Sandra Santanyes liderant la Brasil Ride, entre altres coses.
I fora de l'hotel?
Arriba la jornada del Clàssic a primera divisió, s'enceta avui a les 9 a Zorrilla, on l'Espanyol pot situar-se líder provisional si guanya el Valladolid de l'experico Sergio González. Diumenge, a un quart de 5, serà l'hora d'inici del Barça-Madrid al Camp Nou. Triple victòria dels equips de la Lliga Espanyola a l'Europa League ahir. El Real Betis va guanyar 1-2 al camp del Milan, el Villarreal va golejar 4-0 al Ràpid de Viena de l'exarlequinat Jeremy Guillemenot i 6-0 del Sevilla davant de l'Akhisar turc. A més, el Barcelona la se visita al Darussafaka de Turquia amb la principal novetat d'Adam Hanga. L'hongarès portava 4 mesos lesionat i torna una convocatòria, tot i que l'entrenador Svetislav Pesic ja ha dit que la seva reaparició serà paulatina. Els blaugranes busquen la que seria la primera victòria fora de casa a l'Eurolliga. I finalment, el Tour de França presenta el seu recorregut pel 2019 amb sortida a Brussel·les el 6 de juliol. És un traçat dur, el de més muntanya de la història, amb un total de 30 ports i 5 finals en alt.
I a les xarxes socials.
Us ho acabem d'explicar a través de Twitter, @RadioSabadell. El centre d'esports té una seixantena d'entrades disponibles pel desplaçament a Cornellà. El període per adquirir-les de manera anticipada es tanca aquesta tarda a la nova Creu Alta i en el cas que s'esgotin, el Cornellà no té previst vendre'n més.
Avui celebra el seu aniversari
l'exjugadora de vòlei platja sabadellenca Esther Alcón.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Tres minuts, 42 segons per sobre de les dues de la tarda. Entrem en matèria. Avui és divendres, per tant, toca escoltar Toni Saligrat parlant avui en roda de premsa fa tot just uns minutets abans del partit de diumenge. Toca visitar el Cornellà. De seguida comentem la circumstància, però és la primera visita a un conjunt català de la temporada. Això sí, avui amb un titular destacat més enllà del que digui Toni Saligrat d'aquí uns segons i del que ens presenti el Pau Vituri, que és la baixa de Miguel González, que no estarà present a la llista de 18 homes que donarà demà el de Torrent. Pau Vituri, bona tarda, què ha passat amb el capi?
Hola, Adri, bona tarda. Doncs notícia d'última hora. Petit trencament als isquiotibials de la cama dreta, és el que ens deia després d'aquesta roda de premsa oficialment Toni Saligrat. Una lesió que ve del dia del Teruel, és el que més ens ha sorprès, perquè bé, no vam tenir constància, no?, allò en directe, que el capi s'hagués fet mal en alguna acció. Però el fet és que Miguel està de pega aquesta temporada. Recordem que l'any passat va disputar 37 dels 38 partits, i a més en aquests 37 partits, als 90 minuts, mai va ser substituït, només va fallar en aquell desplaçament a Mallorca, a Son Moix, i per acumulació de targetes, correcte. reapareixia fa tot just 7 dies, bé, una mica menys, Miguel González, doncs bé, ara torna a estar aturat un temps que també és veritat que no s'ha determinat d'aquesta lesió. De fet, anem a escoltar el moment en què Saligrat doncs anunciava als mitjans aquesta baixa de Miguel González.
Miguel el diumenge passat amb una acció va tindre una relliscada i té un problema muscular i no estarà ni convocat. És a dir que no, per aquest aspecte ja podem estar tots tranquils que no ni jugarà Nico ni jugarà que no jugaràs Miguel segur. No entra en convocatòria, problema muscular, una petita rotura, sí.
Doncs diria que queda més que clar qui actuarà un altre cop a l'eix de la defensa amb aquesta absència del capità, de Miguel González. Serà Aleix Coc per la dreta, serà Nico del Monte per l'esquerra, a no ser que hi hagi una sorpresa de les grans a l'alineació de Toni Saligrat. Dit això, toca visitar Cornellà. Això històricament implica molts precedents. Després els comentarem també amb el Miguel Ángel Rodríguez. Gairebé cap d'ells de positius. I sobretot un que fa especial mal, que encara cou dins del vestidor del Sabadell, sobretot els que porten ja any i mig canviant-se la nova Creu Alta cada dia als entrenaments, que és el 3-0 de la temporada passada. Pau, tu també el vas viure, i és un 3-0 que avui al final a la roda de premsa de Toni Saligrat era una de les preguntes freqüents, no, pel valencià?
Sí, moltes preguntes avui enfocades en aquest 3-0 de la temporada passada, tot i la bona dinàmica que porta l'equip, que allò convidaria a no recordar aquests precedents, però evidentment va ser segurament la derrota més dura de l'època Toni Saligrat. Recordem aquell 3-0 amb un hat-trick d'Enric Gallego, també l'errada en el tercer gol de José Luis Trápaga, un partit molt discret de la Sana Mané, dos jugadors que van marxar al mercat d'hivern. Ja pràcticament ni ens en recordem, han passat 10 mesos d'aquella 10 dels dos jugadors, però van tenir un paper testimonial. Ho deia Felipe Sanchón, també, després d'acabar el partit contra el Teruel. Els moments són diferents, les plantilles són ben diferents. Toni Saligrat també ha optat per aquesta línia en el dia d'avui. Ara bé, ens ha sorprès perquè hem vist el Toni Saligrat més autocrític en aquest sentit, recordant el 3-0 de la temporada passada, un punt allò fustigant-se fins i tot, pel que va passar al nou municipal de Cornellà.
Jo el primer vaig cometre una sèrie d'errades que aquest any espero no cometre a l'hora d'encarar aquell partit. I entre les meves errades i que ells portaren un parell de marxes més que nosaltres, aquestes accions, juntament amb lo malament que vaig fer jo aquest plantejament, ells ens passaren per sobre. Jo espero que aquest any anem, com a mínim no portin cap marxa més que nosaltres, que anem tots a màxima velocitat, màxima intensitat, i després jo equivocar-me menys o no equivocar-me.
Doncs paraules autocrítiques de Toni Saligrat al voltant del precedent de la temporada passada. Admet que no va plantejar bé el partit, que va cometre errades, ha dit literalment el de Torrent, que va mereixer el Cornellà aquella victòria tan contundent per 3-0, perquè ha dit literalment que van amb alguna que altra marxa de més i que espera que això, a nivell d'intensitat, no torni a passar aquest diumenge a les 12, sobretot perquè el rival és un Cornellà, Pau, al qual podríem dir, parlant en plata, que Saligrat li té ganes, no?
Sí, no només Saligrat, sinó també l'hem preguntat, el tècnic de Torrent. És un rival allò de que l'afició arlequinada també li té un punt de ganes. Després repassarem estadístiques, però el fet de portar 6 partits oficials contra ells i no haver guanyat mai, doncs és un fet que alimenta més el desenvolupament, allò de visites anteriors, al nou municipal de Cornellà. I, de fet, una estadística que també hem d'apuntar és que, i hem anat recordant aquestes setmanes, que Toni Saligrat no va guanyar l'any passat ni a la nova Creu Alta ni al nou municipal de Cornellà, sent entrenador del Sabadell. Tampoc ho va fer la temporada anterior
amb l'Alcoyano,
ni al Collao ni al nou municipal de Cornellà. Ha parlat Toni Saligrat d'aquest Cornellà, diu que Xavi Calm, que recordem que era el segon entrenador de Jordi Roger la temporada passada, doncs segueix una mica aquesta bona línia dels anys anteriors, amb la base de jugadors doncs que diu que al final li donarà aquest bon rendiment, tot i les 6 jornades que porten sense guanyar. Ara bé, dos noms claus per a Saligrat, per entendre aquest moment del Cornellà: Jordi Roger i Enric Gallego.
Amb una base d'equip que ell controlava, dominava, no sol el seu equip i els seus jugadors, el seu entorn, ell ho tenia això de la mà, era casa seva. I durant molts anys l'equip ha tingut una mica la identitat de Jordi Roger, i a més ha tingut Enric. Enric, havien anys que sol feia 8 o 10 gols, però feia un munt de coses més, que amb aquesta categoria és or i més amb aquell camp. I clar, aquest any no està ni Enric ni Jordi Roger, i això s'ha de pair, això no, d'avui per a demà no, igual no pots subsanar.
Doncs digerint, diu Toni Saligrat, que està al Cornellà, aquestes absències, una a la Balona, com és el cas de Jordi Roger. Ara saludem a Xavi Calm, que era el seu segon entrenador i ara dirigeix des de fa ja algun mes el conjunt verd, i l'altre, Enric Gallego, que de fet ja el va posar com a exemple ara fa alguns dies Toni Saligrat quan parlava d'Arturo i les ocasions que va fallar l'altre dia a casa contra el Teruel. Deia, és que si a sobre fa gols amb tota la feina que fa, segurament acabarà com Enric Gallego, fent el salt més aviat que no pas tard. A tot això, el tema de les entrades ho comentàvem abans i de seguida anem cap a Cornellà, Pau, però unes 60 són les que queden, no, ara a la venda?
Això és el que ens ha dit el club aquest matí quan hem anat a la roda de premsa. Queden unes 60 entrades a la venda, recordem, a un preu unificat, i això, aquest preu és el de tothom, 15 €. Per tant, estan a la venda a la nova Creu Alta. Si no s'acabessin d'esgotar aquestes entrades, el club les ha de tornar al Cornellà, i aquí el Cornellà és qui decideix si després el diumenge les posa a la venda o no. Nosaltres ja vam explicar a Ràdio Sabadell, la versió oficial del Cornellà és que no es vendran entrades el diumenge per motius de seguretat, així els han recomanat els Mossos d'Esquadra.
El que queda claríssim és que si es venen les 200 que estan adjudicades al sector visitant del Sabadell, no n'hi haurà més. Per tant, si s'esgoten, no podran comprar els aficionats del Sabadell entrades el mateix dia al nou municipal. Però vaja, de moment, com diem, si la gent vol anar al partit, el millor de tots, aquesta tarda, passar per la nova Creu Alta, comprar-les. El tema anticipat no és perquè sigui més barata, sinó per assegurar-te que tindràs una localitat i veure aquest partit, que tot això, Pau, ho hem dit al llarg de tota la setmana, horari matinal.
Sí, anem a aferrar-nos una mica també a aquesta dada, no? A Som al Ferit vam jugar a les 12 del migdia, vam guanyar, a l'Almozara vam jugar a les 12 del migdia, vam guanyar. Anem a veure si aquest tercer desplaçament a un camp de gespa artificial doncs també acaba de la mateixa forma. Diumenge, 12 del migdia, com sempre, aquí al Sabadell en joc, des de mitja hora abans, 12:45, en directe a la 94.6.
A veure què ens diu ara l'entrada del Cornellà. Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
La temporada 2012-2013 va ser l'entrenador del juvenil A del Sabadell, preferent fins i tot després, en etapes posteriors, va fer tàndem, va formar part del cos tècnic d'un altre exarlequinat, com és el Martí Cifuentes, com hem comentat ja al llarg d'aquest programa, segon entrenador de Jordi Roger i des de fa ja algun que altre més, el primer tècnic d'aquesta plantilla de la Unió Esportiva Cornellà, a l'altra banda del telèfon, Xavi Calm, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
De seguida ho parlarem amb un altre castellarenc, el Miguel Ángel Rodríguez, però gairebé la meitat dels gols del Sabadell aquesta temporada han arribat a pilota aturada. No sé si un revisa en la prèvia d'un partit contra el Sabadell més encara els vídeos per aquest perfil que té el conjunt arlequinat.
Sí, està clar que cada setmana doncs, la nostra feina és revisar els partits que ha fet el rival, i està clar que el Sabadell d'estratègia és molt poderós. Té jugadors que llencen molt bé i té jugadors que rematen molt bé i que, a més, estan enratxats.
Primera temporada al capdavant d'un Cornellà que ja coneixies de sobres, com hem explicat fins ara, i com ha dit també el propi Toni Saligrat en roda de premsa. Com està anant l'experiència?
Doncs molt bé, és una experiència diferent, però sí que és important doncs, conèixer el club, conèixer l'entorn, conèixer la gent que està aquí, que sempre rema cap a la mateixa direcció. És un club que està treballant molt bé, molt seriós, i això ajuda a que les coses vagin sempre un palet més cap a una direcció on tothom vol, i en aquest cas doncs jo disfrutant i content de la nova experiència.
De moment, si mirem els números, els registres són peculiars en el sentit que fora de casa no heu perdut, però que en canvi a casa porteu dues derrotes consecutives, segurament enganyoses, però dues desfetes que en una situació així, no sé si el més difícil o el més important és que no hi hagin dubtes un cop afrontes el següent partit un altre cop a casa.
Sí, al final el futbol de justícia no hi entén. Sí que és veritat que van ser partits doncs, que no mereixíem perdre, però els punts estan allà. Aquest any estem tenint un palet més de dificultats a casa. L'equip és bastant nou, també fa falta que tothom s'acabi d'acoplar en un estil de camp com el nostre, fins i tot nosaltres, i però a poc a poc jo crec que ho estem fent millor, i sí que és veritat que és una mica sorprenent, però és el que tenim, i el que hem de fer és canviar-ho, i que millor que aquest diumenge per fer-ho.
Ja no només és una qüestió de dinàmiques, també és allò de que quan venen maldades, venen maldades, no? Pere Martínez, sabadellenc, per cert, sancionat, algun que altre lesionat, al final heu d'afrontar moltes baixes, també.
Sí, tenim a Pere sancionat, tenim a Manutxa lesionat i a Gaspar també, però les plantilles estan pel que estan. Al final els que entrin ho faran bé i esperen fer-ho bé. Per això entrenem cada dia i cada setmana per en aquests casos, doncs, tothom estigui a disposició per poder rendir.
Del Sabadell, Xavi, què destacaries més?
Bueno, el Sabadell és un gran equip, un equip amb molt bons jugadors, un equip històric, que crec que al principi van tenir més dificultats de lo normal en la fase defensiva, i ara, a poc a poc, doncs, estan més seriosos amb aquest aspecte, i ho completen amb una bona transició ofensiva i sobretot amb l'estratègia i en estar molt seriosos en tot moment.
Ha perdut els dos partits fora de casa que ha jugat sobre gespa natural, el Sabadell, i en canvi els dos que ha jugat sobre gespa artificial els ha guanyat contra el Balears i contra l'Ebro. Sí. Això serveix com a toc d'atenció del que pot ser el Sabadell demà passat?
Sí, serveix com a toc d'atenció que és un equip que juga a casa cada dues setmanes en un terreny de joc més gran i amb gespa natural, però que fora de casa i en terrenys més petits i d'artificial s'han sabut adaptar molt bé i han competit molt, molt bé. És a dir, que amb això sí que hem d'estar molt, molt atents en que l'equip que cometi menys errades és el que s'emportarà els 3 punts, i el Sabadell normalment en comet poques.
Per contra, si parlem de tocs d'atenció, ara la giro a la inversa, el Sabadell mai no ha guanyat el Cornellà, i tu aquesta dada també la tens controlada perquè també has format part dels Cornellàs, entre d'altres del 3-0 que comentàvem ara fa un moment amb Toni Saligrat, que avui feia autocrítica. És d'aquelles estadístiques curioses, a vegades hi ha... clar, no vull parlar de males trugances, però sí que hi ha un equip que s'ennuega gairebé cada temporada.
Sí, el que passa que jo sempre penso que les estadístiques estan per mirar-les, però tampoc podem tenir massa en compte en quant a si tindrem més avantatge, menys, o si una estadística et dona cap mena d'avantatge, sinó que jo crec que hem d'estar igual atents com si haguessin guanyat els altres anys o haguessin pogut puntuar. Cada partit és diferent, cada any és diferent, cada dinàmica o cada moment és diferent, i al final ens centrarem en aquest diumenge sense tenir en compte els precedents.
Esperes per ser un Sabadell més tancat, més buscant la contra, el joc directe, o com esperes que sigui el partit?
Bueno, jo espero que sigui un partit en què els equips estiguin seriosos, que el Sabadell jo crec que sortirà fent un partit seriós, un partit on hi hagi poques errades per a la seva part i intentar aprofitar les accions on nosaltres puguem estar menys encertats i ells els hi aparegui una mica l'encert. Aquest tipus de partits són bastant així, i amb una estratègia es poden decantar, però bueno, crec que cada equip té les seves armes i hem de sortir el diumenge, doncs, a aprofitar les nostres.
L'última, més ja com a curiositat que en una altra cosa, en parlàvem l'altre dia amb Agus Medina, un equip ple d'exarlequinats. Tens a les seves files Eloy Gila, el propi Agus Medina, Manu Torres, tu mateix, que dèiem que havies entrenat al Sabadell juvenil, i un Jordi López, que el coneixem aquí com a capità, però no com a segon entrenador. No sé què tal, com el tens aquí colze a colze treballant els dos, quina és la teva experiència amb ell?
No, molt bé, Jordi López és el primer any que està en una banqueta, però Jordi és un home de futbol que té molta, molta experiència en situacions millors, en situacions pitjors, en vestuari, i en tot aquest sentit, doncs, ens ajuda moltíssim. Crec que Jordi ens està portant moltes coses, i al final som un equip dins del staff tècnic, i Jordi té la seva parcel·la i l'està treballant perfectament. Estic molt content i ens entenem molt bé.
Doncs diumenge us saludo a tots els exarlequinats de la Unió Esportiva Cornellà. Xavi Calm, per cert, ho hem dit abans, de Castellà del Vallès, un vallès a més. Que vagi molt bé, et puc desitjar sort a partir de dilluns, ja m'entendràs. Aquesta setmana poca cosa et puc desitjar. Una abraçada enorme, cuida't molt.
Molt bé, una abraçada, gràcies.
Si els Beatles ho van fer... nosaltres també! Aquest divendres, els de Ràdio Sabadell, pugem cap amunt! Des del Terra Turpí farem en directe 3 hores de ràdio.
Xocolata Express, com sempre, a les 9 i amb un refinat contingut.
A partir de les 10 de la nit, l'equip del Vitamina Dance arriba carregat de música electrònica i amb DJs locals com a convidats de luxe.
I a les 11, Salsitxes Paradís, un programa de funk i soul amb intencions d'alta volada.
Música en directe, entrevistes i sorpreses. Nova data aquest divendres 26. Ep, i ara amb un 100% menys de pluja.
M'he proposat obrir un local nou.
Doncs parlem de finançament.
I he de venir al banc.
No cal, ja vindré jo. El teu bar al cafè és molt més bo.
Si ets autònom, tens un negoci o comerç, a Banc Sabadell comptes amb un gestor especialitzat que vindrà sempre que ho necessitis. Explica'ns els teus objectius i també seran els nostres. Sabadell, sé on siguis.
El Sabadell mai havia guanyat contra l'Ebro.
Ebro 1, Sabadell 3.
Tampoc contra el Teruel.
Sabadell 2, Teruel 0.
I el Cornellà encara se li resisteix. Fins aquest diumenge.
Sabadell en joc.
Ara, a per la quarta victòria consecutiva i a l'assalt del play-off. Diumenge, a partir de 11:45 del migdia i des del nou municipal de Cornellà, Unió Esportiva Cornellà, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Osdos Coidi y escucha los partidos del Sabadell en Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Aquesta temporada ens estem fent un fart últimament de trencar registres de camps i de rivals als quals el Sabadell no havia guanyat. Veurem si aquesta setmana és així o no. Miguel Ángel Rodríguez, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Ho dic perquè toca visitar Cornellà i sembla com si les últimes temporades hi hagués una malastrugança amb el conjunt del Baix Llobregat. Fins ara no hi ha hagut manera, no?
No, com hem comentat abans, ni amb l'Ebro ni amb el Teruel havien aconseguit guanyar, doncs aquesta setmana amb el Cornellà, ja va comentar Toni Seligra que també té especial ganes. Jo crec que tota l'afició del Sabadell té especial ganes en guanyar el Cornellà. No sé,
vaig preguntar-li abans d'ahir a Agus Medina i va confessar que a Cornellà ni tan sols dominaven aquella dada, o sigui que és més un tema de Sabadell d'intentar treure's l'espina que una altra cosa.
Sí, sí, doncs bueno, balanç amb el Cornellà, val a dir que només han jugat 6 partits, és veritat, cap victòria del Sabadell, 3 empats i 3 victòries del Cornellà, només hem fet 2 gols i n'hem encaixat 7, 3 visites del Sabadell al nou municipal de Cornellà, un empat a 0 i 2 derrotes. Els 2 gols que li hem fet al Cornellà, curiosament, li hem fet al seu estadi, o sigui, en 3 visites del Cornellà a la Nova Creu Alta encara no li hem fet cap gol, i al seu estadi n'hem encaixat 6.
Déu-n'hi-do. De fet, va ser la primera visita de tota la història del nou municipal que el Sabadell va fer aquells 2 gols, no?
Sí, sí, la temporada 2015-2016 amb Miguel Álvarez, que vam perdre 3-2.
Ens vam avançar amb un gol de Forniers.
Amb un gol de David Forniers, un golaç.
De pilota aturada, sí.
I després va marcar Pol Roger, però
un altre molt bon gol.
No vam poder puntuar.
I a tot això deies el tema d'Ebro, de Teruel, és el tercer partit consecutiu d'aquestes característiques contra un rival que encara no coneix la derrota contra el Sabadell, però hi ha un altre encara en aquesta lliga.
Sí, de fet el Cornellà i el Lleida Esportiu amb 6 precedents tots dos, són els dos equips que més vegades s'han enfrontat al Sabadell sense perdre mai.
O sigui, no aquesta lliga, sinó en general.
En general, en tota la història del Sabadell. Cornellà i Lleida Esportiu lideren aquest rànquing, i el tercer equip amb més partits era l'Ebro, que en portava 4,
i amb el cinquè ha caigut.
O sigui que el setè, Cornellà, esperem que caigui.
Anem al capítol Sabadell. La veritat és que últimament cada cop més dona gust repassar números del Sabadell, sobretot del passat més recent, podríem dir, perquè la ratxa cada cop és més gran.
Sí, després de 3 victòries seguides el Sabadell ha passat a la setena posició de la classificació, 13 punts, 4 victòries, un empat i 4 derrotes. N'hem fet 13 gols i n'hem encaixat 15.
Estàs d'acord amb Seligrat, per cert, que l'altre dia va dir: si jo continuo fins a finals d'any Estic convençut que la mitjana serà inferior a un gol per partit, és a dir, acabarem la Lliga amb menys de 38 gols encaixats.
Si te l'haguessis de jugar... Menys de 38 gols encaixats.
I ho va dir, va dir, soc conscient que som la pitjor defensa, que portem 15, però si jo estic fins al final, estic convençut que acabarem amb menys de 38.
Bueno, portem 15... Bueno, estarà...
Per la cara que ha posat Miguel Ángel Rodríguez, ja us dic jo que...
Jo crec que mínim 40, jo crec que arribarem.
Doncs vinga, aquí una juguesca que et llenço.
Però bueno, si encaixem menys de 38, estem, si no, al playoff gairebé. Però clar, l'equip ofensivament té molts registres. O sigui que...
T'he despistat del que era el guió habitual, tornem-hi. Bueno. Parlàvem també dels punts a domicili, que de moment, home, són la meitat.
Sí, no està gens malament. 6 punts fora de casa en 2 victòries i 2 derrotes. Hem fet 6 gols i n'hem encaixat 8. I com dèiem abans, portem 3 victòries seguides. L'últim cop van ser 4 a la temporada 2012-2013, això sí, a segona divisió A. I a segona B ens hem de remuntar l'any de l'ascens amb Lluís Carreras, que això sí, vam sumar 5 en total. O sigui, encara ens queden 2 per igualar aquí registre.
2010-2011 i allò ens va portar directament cap al campionat. A més, portem 4 victòries ja, l'equip no empata tant, perd més però també guanya més i avui has fet una comparativa respecte a la campanya anterior.
Sí, l'any passat comentàvem allò de que amb tants empats doncs, a vegades era preferible perdre algun partit i guanyar en comptes d'empatar tant. I aquest any, de moment, en 9 partits portem 4 victòries, que són les mateixes que va aconseguir el Sabadell la temporada passada en tota la primera volta. Llavors, clar, el tenir menys empats, més derrotes, però més victòries, al final l'equip està en una posició més alta que el que estava l'any passat.
I aquesta la destacava també Agus Medina, ara que l'he citat. Deia, el Sabadell al nostre camp, home, sí, és perillós perquè és un equip fort físicament i sobretot que va molt bé a pilota aturada. Avui has agafat com a referència l'estratègia, també.
Sí, hem marcat 13 gols en el que portem de Lliga, 7 d'ells han estat en jugada, o sigui, en pilota correguda, i 6 d'ells en pilota aturada, l'últim, el de Felipe Sancho de penal, i 10 dels 13 gols que ha fet el Sabadell...
Aquesta és boníssima,
han estat
10 de 13.
A l'última mitja hora de joc, comptant el d'Antonio Domínguez, que va ser el temps d'afegit. O sigui, que l'equip almenys arriba físicament bé al tram final de partit i... Bueno,
és una barbaritat, 10 de 13 en els últims minuts.
Sí, no està gens malament.
Anem a repassar els números de la Unió Esportiva Cornellà. Preguntaven, sortint de la nova Creu Alta diumenge passat contra el Teruel, estàvem allà fent la xerradeta després de guanyar contra el Teruel, i va sorgir una pregunta que era, el Sabadell arribarà per primera vegada per davant del Cornellà a un partit Cornellà-Sabadell-Sabadell-Cornellà? Vam estar mirant-ho entre setmana i no... però pels pèls, perquè hi va haver un precedent que van arribar els dos empatats a punts precisament l'any del 0-0 al nou municipal, però que per avaraix col·lectiu el Sabadell estava per davant del Cornellà, és a dir, empatats a punts, i després van sortir d'allà també els dos empatats a punts, però pel més menys, per la diferència de gols, el Sabadell un cop va arribar per davant del Cornellà a aquest partit. Aquesta vegada sí que, a diferència del que podria semblar fa un mes, s'han capgirat les dinàmiques.
Sí, li està costant molt guanyar el Cornellà, ara mateix dotzè classificat amb 11 punts, només porta 2 menys que nosaltres i tampoc no és cap barbaritat, 2 victòries, 5 empats i 2 derrotes, ha fet només 7 gols, o sigui, menys d'un gol per partit, i n'ha encaixat 8, que aquells 8 gols en contra ja estarien a la mitjana de lo que és el Cornellà, un equip normalment defensivament molt, molt potent.
Fora de casa encara no ha perdut, però en canvi el nou municipal, els números no són els que ens acostumen a ensenyar els verds.
Sí, només ha sumat 4 punts, una victòria, un empat i 2 derrotes, ha marcat 3 dels 7 gols els ha fet com a locals i n'ha encaixat 5. I com dèiem ara mateix, el Cornellà porta ja 6 partits seguits sense guanyar i l'última victòria a casa, també és curiós perquè normalment el Cornellà acostuma a ser fora al seu estadi, l'última victòria és de l'1 de setembre contra l'Atlético Levante.
Sí, 1-0 va ser aquella victòria.
1-0, sí.
Repassem també el tema dels gols a favor. Tornem un altre cop, o tornaràs en aquest cas tu a Agus Medina, avui sembla que giri la secció al voltant del Barbarenc.
No vaig escoltar l'entrevista,
Molt bé, mal fet. Així,
després
no vol que els reptes siguin complicats, però vaja, tenim el Pau Vituris que el fan per aquí per la banda, que avui llançarà un de molt bo. Però vaja, deia això perquè Agus Medina va marcar un gol olímpic contra l'Alcoyano, que és l'únic gol de les últimes jornades del Cornellà.
Sí, doncs aquest gol és l'últim que ha fet el Cornellà en les últimes 4 jornades, o sigui, és un equip que li està costant molt veure porteria i bueno, d'aquí ve que li costi guanyar i tants empats, 5 en total.
Un gol en les últimes 4 jornades. L'últim, José Manzanera també va dir l'altre dia que no només és una qüestió de jugar sobre gespa artificial les dues victòries fora de casa, que el camp sigui estret, etc, sinó que a sobre afegia el tema de l'horari, que les dues, són Malferit i Ebro, van arribar a les 12 del migdia i que aquesta setmana també toca anar cap a aquella hora i, per tant, bons auguris en la prèvia. Avui has anat a buscar precisament precedents del Cornellà a les 12.
Sí, perquè em va semblar molt curiós, perquè el Cornellà sempre acostuma a jugar diumenge a la tarda i molt tard, perquè el Cornellà sempre juga a les 6 o fins i tot a les 7 de la tarda, que és una cosa que m'ha semblat sempre molt curiós. I aquesta setmana, per culpa de, en teoria, la versió oficial és per culpa del Clàssic, juguem a les 12, i el Cornellà les 3 últimes temporades i mitja només ha jugat 2 partits a les 12 al seu estadi, que va ser contra el Zaragoza B, que va guanyar 2-1, i amb l'Eldense, que va perdre 0-1. O sigui, és un equip que sempre juga per la tarda.
O sigui, ni amb els Balears?
Bueno, exceptuant els Balears.
M'havia espantat jo ara, per normativa federativa.
Ja estan obligats, però fora del que és els Balears, només 2 partits.
Per decisió pròpia, només 2 partits a les 12.
Hauríem de mirar aquests 2 partits, si hi va haver alguna cosa també estranya que fes canviar els horaris, però només he trobat...
I com ha anat la cosa?
Amb el Zaragoza B va guanyar 2-1 i en el Dense va perdre 0-1.
Bé, doncs una de cada. L'àrbitre és valencià, Nicolás Garcelán Docio, segona temporada de segona B, a mi no em sona massa.
A mi tampoc, de fet, cap precedent amb el Sabadell, només una amb el Cornellà, va ser la temporada passada, i això sí, victòria dels Verds per 1-2 al camp del Peralada. Aquesta temporada ha dirigit només 2 partits, és estrany perquè ja portem 9, o sigui, hauria d'haver xiulat com a mínim 1 o 2 més. Doncs d'aquests 2 partits, una victòria local, la del Lleida Esportiu 2-1 contra l'Ebro, i una victòria visitant.
I la mitjana de grogues, la veritat és que quan he vist avui el guió m'ha sorprès, eh?
Sí, 7 grogues i mitja per partit, en la línia dels 2-3 últims col·legiats que ens hem trobat.
Déu-n'hi-do, la veritat és que el ritme de targetes està anant a més a mesura que avança la temporada. Pau Vituri, hola de nou, com estàs?
Bona tarda, Adri, què tal?
Avui ja avançàvem que el repte serà complicat, però abans de respondre el de la setmana passada, recordem que passava per un 0-3 i 3-0 de manera consecutiva, o millor dit, un 3-0, que el Sabadell perdia un partit 3-0 i que la següent visita a aquell estadi l'havia d'haver guanyat 0-3 i ja anunciaves que no calia que fos ni de la mateixa temporada, ni mateixa competició, etc. Oi?
La mateixa temporada és complicat.
No, home, pot ser Copa del Rei.
Copa, sí, Copa del Rei. És complicat.
O un playoff.
Jo vaig dir que havia trobat un precedent i diria que és el que ha trobat el Miguel Ángel.
A veure.
Sí, només he trobat un precedent en tota la història. Va ser el Carlos Tartiere d'Oviedo, el vell Carlos Tartiere, això sí. Estem parlant de fa 40, més de 40 anys, sí. El 23 de febrer del 75 el Sabadell va perdre 3-0 al camp de l'Oviedo i la següent visita en aquell estadi, que va ser 2 anys després, gairebé, el 29 de febrer del 77, és a dir, demà fa... el dia 29, que serà dilluns, no? Dilluns, dimarts?
Sí, farà sí, correcte, 40, dilluns.
41 anys, el Sabadell li va tornar el 0-3 a l'Oviedo.
Sí, li va tornar la moneda i tot això venia... Perquè, clar, Pau...
Perquè estava optimista.
Sí, no, va haver-hi un moment d'eufòria.
Sí.
No sé si
pensarà igual ara.
Tot això perquè la setmana passada vas veure que el Cornellà ens havia guanyat 3-0 l'any passat i
correcte.
Tu ja et vas venir amunt.
Ho vaig dir, eh? Estava optimista. Vam guanyar el Teruel, doncs anem a guanyar aquesta setmana el nou municipal de Cornellà.
Apunto, porra.
0-3, a mi ja me l'apuntes.
0-3, perfecte. Va, que tinc ganes des de fa dies sí. d'escoltar aquesta part.
Sí, més que res perquè te l'has cuinat tu aquesta setmana.
Sí,
hem de confessar que aquesta és...
Això ja és mala llet.
Mala llet entre l'Adri i l'Adri, mira.
He de dir com va anar la jugada. He de dir com va anar la jugada. A la redacció vaig començar a mirar el calendari i vaig dir... A veure, anem a Cornellà. És la primera visita a Catalunya aquesta temporada. Primer desplaçament que serà per aquí. Estàvem mirant el tema dels aficionats, les 200 entrades, etc. I se'n va acudir primera visita a Catalunya. I llavors, Pau, jo et vaig proposar llançar-li un repte, que me'l vas comprar la primera, amb un somriure malèfic, perquè vaig començar a repassar sortides, no, d'aquest any.
Mira, Miguel Ángel, segona jornada. Crec que vaig bé, eh?
Sí,
segona
sí.
jornada... Anem al camp a la Fuensanta, a Conca, per tant, Castella-La Manxa. Quarta jornada, diria que és a Son Malferit.
A Palma, Mallorca.
Per tant, hem anat a les Illes Balears. Sisena jornada...
Ja rius.
Miniestadi del Vila-real.
València.
Per tant, Comunitat Valenciana. Sí. Jornada 8, Ebro. Aragó.
Almazara, sí, Aragó.
Jornada 10, Catalunya. Cornellà. Sí,
5 comunitats autònomes.
A segona B.
A segona B.
A segona
divisió. Sí, a segona divisió. A primera és més fàcil. A segona divisió B.
Sí, sí, si n'hi ha un altre precedent, sí, cinc primeres sortides. En 5 comunitats...
No, ja, si són les primeres, ja tanquem la barraca, que
li posin una estàtua a la Nova Creu Alta i ja està.
La pregunta és fàcil, és, en les 5 primeres visites al Sabadell aquesta temporada ha tingut 5 desplaçaments a 5 comunitats autònomes diferents, que ja té nassos, perquè és dificilíssim,
és molt
complicat que passi amb la distribució d'enguany. Doncs bé, ha passat. Castella-La Manxa, Illes Balears, Aragó, València, m'he deixat de pel mig, i Catalunya. T'animes? Creus que és fàcil de trobar? Creus que haurà passat algun cop o no?
A segona B, eh?
Sí, a segona B. A segona A és més fàcil de trobar.
Que segona ha passat.
És difícil perquè, clar, aquest any s'ha donat la situació que tenim un equip de Castella-La Manxa, que és una altra comunitat.
Sí, però
normalment no passa.
A vegades has tingut algun navarrès, algun de la Rioja. Ja.
Directament has de descartar aquelles temporades on
que hi hagi només 4 comunitats autònomes.
Els de llevant, sí.
Bueno, mirarem.
Múrcia també hi ha hagut algun que altre any.
Sí.
Hem de dir que
és molt difícil.
Mandrícula d'honor, eh?
Hem de dir que és d'aquells reptes, Pau, que nosaltres no hem comprovat la resposta.
Evidentment.
És una consulta a veure si aquest malalt la troba o no la troba.
Bueno, mirarem. Però ja dic que és difícil, clar, és... La probabilitat que s'hagi donat això és molt baixa.
A mi el Nas, i ho he apuntat aquí, em diu que si ha passat algun cop pot ser la 83-84, per allò que, tot i ser segona divisió B, havia de desplaçar-se fins més lluny del que acostumem a fer-ho ara al Sabadell. Però també he de dir que ni ho he comprovat. O sigui que això ho deixo pel mestre, que si no m'equivoco la base de dades està organitzada ja per autonomies, oi?
Sí.
Sí, que ja t'he dit jo.
D'aquí 5 minuts tenim un WhatsApp dient aquest precedent.
Sí, el que trigui a arribar a on tingui l'ordinador ara mateix, obrir-lo i el primer que farà segur que és això. Miguel Ángel Rodríguez, un autèntic plaer. La setmana que ve ens treus de dubtes.
Molt bé, gràcies.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel. L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Ara sí, deixem la informació d'aquest Cornellà-Sabadell diumenge a les 12 des de 2:15 en directe aquí al Sabadell en joc. No deixem això sí encara el futbol perquè el Sabadell Nord rep també diumenge al matí el tercer classificat al Manlleu després d'haver esgarrapat un puntet a l'última jornada al camp precisament de qui ocupava aquesta tercera plaça la jornada passada, és a dir, el Lloret. Els arlequinats han sumat 7 dels últims 9 punts, són en ple Turmalet. Després de jugar contra el Manlleu hauran d'anar a Palamós a jugar contra el degà del futbol català i l'objectiu que s'ha marcat el porter Lluri Granado és allargar al màxim possible la ratxa de partits puntuant, començant per aquest Sabadell Nord-Manlleu.
Todo lo que se ha puntuado esta semana contra Manlleu yo creo que será bueno. Nos encontraremos contra un equipo que es lo que decía, que está planteado para ascender otra vez. Entonces será un equipo muy compacto, equipo con grandes jugadores y que son equipos que si te meten un gol para poder marcarles tú va a ser muy, muy complicado. Entonces yo creo que la clave es que estemos nosotros bien juntitos, plantear un partido muy, muy, muy serio y las que tengamos intentar meterlas y que ellos no lo hagan. Pero bueno, yo creo que será un buen partido para ver el próximo fin de semana.
El Sabadell Nord Manlleu de la 9ª jornada ja primera catalana començarà diumenge a 2:15 al municipal de Can Urià, que us anirem informant de com avança aquest enfrontament durant el Sabadell en joc del Cornellà-Sabadell. I el Mercantil visita precisament el Palamós, el pròxim rival del Sabadell Nord, això sí, el seu equip juvenil, diumenge a les 12 en un duel directe a la Lliga Nacional Juvenil. Els graciencs són 15ens ara mateix, amb 8 punts, després d'haver golejat a l'Atlètic Segre en l'últim enfrontament, mentre els empordanesos són 2 punts per sobre la taula. Un partit, per tant, en el qual no poden fallar, agafant les paraules literals del tècnic Carlos López.
Ara són tots els partits claus. Jo ho vaig dir, al camp de l'Espanyol vam fer molt bona imatge, però, clar, en aquests partits la imatge no ens val. Nosaltres hem de puntuar primer per la situació i segon perquè com tu bé dius, és un equip de la nostra lliga. Allà les dificultats que tindrem és que és un equip que tracta molt bé la pilota, però sí que és veritat que ens exigirà molt. A més, juguen al camp de gespa, que és molt gran, juguen a l'estadi.
Els palamosins només han perdut un dels quatre partits que han jugat fins ara a casa en el que portem de temporada, diumenge a les 12, el cinquè davant del Mercantil.
Si els Beatles ho van fer... Nosaltres també. Aquest divendres, els de Ràdio Sabadell pugem cap amunt. Des del Terra Turpí farem en directe 3 hores de ràdio.
Xocolata Express, com sempre, a les 9 i amb un refinat contingut.
A partir de les 10 de la nit, l'equip del Vitamina Dance arriba carregat de música electrònica i amb DJs locals com a convidats de luxe.
I a les 11, Salsitxes Paradís, un programa de funk i soul amb intencions d'alta volada.
Música en directe, entrevistes i sorpreses. Nova data aquest divendres 26. I ara amb un 100% menys de pluja.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La cobla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell.
El Sabadell mai havia guanyat contra l'Ebro.
Ebro 1, Sabadell 3.
Tampoc contra el Teruel.
Sabadell 2, Teruel 0.
I el Cornellà encara se li resisteix. Fins aquest diumenge.
Sabadell en joc.
Ara, a per la quarta victòria consecutiva i a l'assalt del play-off. Diumenge, a partir de 11:45 del migdia i des del nou municipal de Cornellà, Unió Esportiva Cornellà, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Jesús Coidi y escucha los partidos del Sabadell en Radio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I 3:45, obrim plana poliesportiva. Avui la cosa ve farcideta a l'Hotel Suís d'aquest divendres, dia 26 d'octubre del 2018. Per exemple, Laura Gómez ha posat la cirereta del pastís al seu gran tram final de temporada, proclamant-se subcampiona d'Europa de triatló cross. La triatleta nascuda a Sabadell es va penjar ahir la medalla de plata a la prova celebrada a Sant Josep de Sa Talaia, a Eivissa. És una informació que ens apropa al Marc Pijoan amb la veu del Pau Durant. Aquesta és la crònica d'aquest europeu de triatló cross amb Laura Gómez acabant segona.
Laura Gómez arribava en plena forma a aquesta cita, però la prova se li va fer més dura de l'esperat. El tram de natació va ser el millor, però el sector de bicicleta i la cursa van acabar sent un petit infern. Així ho resumeix la mateixa protagonista a Ràdio Sabadell.
Vaig fer una natació molt còmoda, em vaig trobar molt bé. La veritat és que és amb el segment que em quedo d'aquesta carrera. I amb bici vaig lluitar per intentar obrir, però no vaig tenir el millor dia i em vaig baixar el córrer amb sensació de rampes, de molta fatiga. I bueno, vaig haver de lluitar perquè per darrere em venien fort. I ja de lo malament que anava em vaig caure corrent, em vaig torçar el turmell a falta de 300 metres perquè m'estava jugant l'esprint pràcticament i dic, buah, ara no puc perdre la medalla.
La de l'Action Moncada, per tant, creuava la línia d'arribada desfeta. A 4 minuts de la guanyadora, la britànica Nicole Walters, i només 4 segons abans que la tercera classificada, la ucraïnesa Sofia Prima. Per a Laura Gómez, la medalla de plata és la recompensa després del calvari de lesions de fa uns mesos.
Ja està parada uns 3 mesos i la veritat és que, bueno, no ho hagués dit. He lluitat per estar a la línia de sortida i, bueno, venia amb moltes ganes, venia a lluitar per les medalles i així ha sigut, i llavors supercontenta.
Laura Gómez tanca la seva temporada com a subcampiona d'Europa de triatló cross, campiona d'Espanya de la mateixa disciplina i guanyadora a principis d'octubre del triatló de Barcelona.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
The only sound, throw my fears all to the ground. Will you hold me? Will you serenade me with the song you used to play? Till the night turns into day, will you hold me?
Tres quarts de tres, pendents estem aquesta setmana de la Sandra Santanyes, de la ciclista sabadellenca que disputa la seva última prova com a ciclista professional, que està acomiada de la BTT. La sabadellenca competeix des del dia 21 a la Brasil Ride i les coses, la veritat, és que no li poden anar millor, amb entrebancs, amb problemes, però al cap i a la fi amb bons resultats. Ara mateix, després de 5 etapes a la Brasil Ride i fent parella amb Ana Ramírez, la de l'Olympia Cycles lidera la general femenina amb 27 minuts d'avantatge sobre les brasileres Viviane Costa i Marcela Toldi. Per tant, Santanyes i Ramírez van començar terceres al pròleg, a la segona etapa gairebé es queden fora per una avaria i es van imposar després, refent-se mica en mica, a la quarta etapa en final a Guaratinga. A més, va coincidir amb la retirada de les fins llavors líders, la brasilera Jacqueline Mourão i la canadenca Cindy Montabaut. Ara queden només dues etapes pel final, a Reial d'Ajuda, les més curtes sense a comptar el pròleg. Avui, per exemple, 4 voltes a un circuit de 8,1 quilòmetres i demà 43, gairebé 44 quilòmetres per arrodonir aquesta Brasil Ride que posarà el punt final a la carrera professional de Sandra Santanyes i que, de moment, no pot anar millor amb la sabadellenca acomiadant-se, com diem, encara queden dos dies, però tocarem ferro i que tot continuï com estan en fins ara, primera classificada. Més coses, l'Oar Gràcia Sabadell visita la pista del líder imbatut de la primera nacional, el Sant Esteve Sesrovires, després d'haver-se retrobat amb el triomf l'última jornada a casa contra la Salle Bonanova. De moment els números són ben curiosos, dues victòries en dos partits al carrer Bocaccio, dues desfetes fora de Sabadell. Els verdiblancs són a la part mitjana de la classificació i arriben a aquest duel sense res a perdre. Jordi Sancho, jugador graciec, no descarta la sorpresa.
Està clar que són un equipàs. Tenen una defensa increïble, un atac increïble, i a casa seva costarà molt, però bueno, ja som un equip jove, som un equip que tenim clar que podem guanyar a tothom, com també podem perdre amb tothom, i això és una mica la màgia de la categoria, no? Que, bueno, doncs pots anar a camp de l'invicta, pots guanyar, el que sí que està clar és que hem de fer dissabte a tope, perquè si no aquella gent, doncs bueno, tenen qualitat i costarà. Però bueno, amb il·lusió, treball i ara què passa.
Per Sancho, el punt més fort d'aquest Sant Esteve Sesrovires, del líder de moment de la primera nacional, és la defensa. El que diu, els va permetre l'any passat jugar les fases d'ascens. Per això, el jugador verdiblanc espera fer mal al rival, aprofitant la velocitat a la contra i la joventut que té l'Oar. El Gràcia ja el va sorprendre. De fet, la temporada passada, la seva pista va guanyar allà el que ara esperen repetir, els de Miquel Benítez. Demà dissabte, a 8:15, arrencarà aquest Sanes Oar.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
I a aquesta hora es disputa les instal·lacions del Club Tenis Sabadell, a tocar del Parc Catalunya, la segona jornada del Campionat d'Espanya Absolut Femení per equips de primera divisió. Ahir, els dos equips sabadellencs van caure a la primera ronda, per tant, no poden lluitar pel títol, sinó per la permanència, i avui han d'intentar mantenir-se a primera sense recórrer a l'últim dia de competició. El Cercle, per exemple, va caure 3-1 contra el Barcelona, mentre l'equip anfitrió, el Tenis Sabadell, va ser derrotat pel Tenis Chamartín madrileny, també pel mateix Guarisme, per 3-1. A les dues començaven la seva participació a les semifinals per la salvació i a les instal·lacions del Tenis Sabadell. I tenim el nostre company Marc Pijoan. Com va la cosa? Com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Adri. M'escolteu bé des d'aquí, oi?
Perfectament.
Problema de connexió. Perfecte, doncs ara mateix, mira, t'he de dir que havien començat en principi els dos equips de la ciutat a jugar els seus partits de semifinals per la permanència, per dir-ho així, però la realitat és que el tennis encara no ha pogut començar, i és que el partit de semifinals entre el Club Tennis Barcino i el Club Tennis Chamartín encara està en marxa, i per tant els anfitrions, els de casa, que encara han d'esperar per poder començar aquesta semifinal per la permanència, sí que està jugant ja el Cercle, en el seu cas, contra el Real Zaragoza Club de Tennis, un partit que ja està en marxa. Estan jugant l'Esther López i la Carla Girbau, dos partits que ara mateix, això sí, acaben de començar. De fet, en un partit van 3-3 en el primer set i en l'altre van 4-3, favorable al Cercle també en aquest primer set. Per tant, encara falta tela aquí per tallar, per dir-ho d'alguna manera, perquè la cosa acaba de començar. Hem parlat amb la gent del Cercle, això sí, li hem preguntat una mica les sensacions per aquest primer partit, per aquesta semifinal per la permanència, i vaja, de moment les sensacions que tenen són prou bones, que hi ha opció de guanyar aquest partit. Si guanyes aquest partit, la permanència la tens assegurada. En cas de perdre, recordem que tots dos conjunts encara tindrien una segona oportunitat demà dissabte per lluitar per no perdre aquesta primera divisió i baixar a segona. Com us dèiem ara mateix, a la pista principal el Cercle jugant, en aquest cas la Carla Girbau, que està, això sí, de moment empatant ara mateix 4-4 contra el Club Tennis Zaragoza, l'equip aragonès, i a l'altra banda, com dèiem, el Tennis Sabadell, que encara no ha començat. El que sí que us podem avançar és qui sortirà, quines dues jugadores jugaran els primers partits per part del Tennis Sabadell, seran l'Anna Font i l'Alba Carrillo, dues jugadores del club que defensaran aquesta entitat contra l'Estàdium Casablanca. No sé si ho havíem dit, però l'Estàdium Casablanca serà el rival del Tennis Sabadell en aquestes semifinals per la permanència.
Dos dobles duels, podríem dir, entre sabadellencs i saragossanes, entre sabadellenques en el cas del Tennis Sabadell i del Cercle, i en el cas dels conjunts visitants, podríem dir, encara que evidentment només és anfitrió el Tennis Sabadell, doncs l'Estàdium Casablanca i aquest compromís que ja és en marxa contra el Zaragoza. Et pregunto a nivell fins i tot social de si ha aixecat expectació o no aquest campionat. Algunes de les millors raquetes femenines del nostre país les tenim aquest cap de setmana aquí a Sabadell, des d'ahir fins demà, disputant, en el cas dels conjunts sabadellencs, la permanència, però evidentment també s'estan jugant aquí les garrofes als millors equips del país per proclamar-se campions d'Espanya. I per tant, gent del tennis segur, però Marc, quin és l'ambient ara mateix al tennis Sabadell? I de seguida et preguntaré també per les opcions de les sabadellenques, però vaja, un campionat que es disputa aquí al tennis Sabadell ha seguit gairebé tot el recorregut des de la seva presentació ara a la disputa del segon dia de competició. Hi ha ambient o no de tennis?
Doncs mira, la veritat que força ambient, aquí a les instal·lacions ara mateix del tennis Sabadell. Si veieu que tampoc crido molt és perquè és allò de no molestar, Adri, que tenim aquí la gent que de tant en tant ens va mirant, no volem emprenyar gaire, però sí, força gent. Ara és l'hora de dinar, també t'ho he de dir, per tant hi ha més gent potser al restaurant que fora la pista, fins i tot hi ha gent que aprofitant aquesta mica de sol que ara mateix cau sobre la ciutat de Sabadell, doncs que està aprofitant per dinar aquí fora. Vaja, parlaves de personalitats, doncs mira, ara mateix a la meva esquena, i potser l'escolteu de fons, una veu que escolteu de fons, és l'Albert Costa, excampió o campió, vaja, de Roland Garros l'any 2002, per tant, tot un campió de terra i de tennis, en aquest cas de terra batuda, com és l'Albert Costa, que és un dels capitans del tennis Barcelona, que no ho hem dit, però que ja s'ha classificat per la final, en el seu cas. Ells han fet la feina ràpid i s'han desfet del Club Tennis València per ser els primers finalistes. Ara estan esperant, com dèiem abans, l'altra semifinal entre aquest Club Tennis Barcino i el Club Tennis Chamartín, que justament ara està en marxa.
Doncs això per la part del quadre, que és pel títol. Barcelona ja classificat a l'espera de si Barcino o Chamartín són les rivals de les barcelonines, i ara sí, ja amb això gairebé ho remato, Marc, pensant en clau local. Dèiem que el campionat d'Espanya és el format habitual dels últims anys, els 8 millors equips del país es veuen les cares en un cap de setmana intens i amb molta activitat. Qui guanya el primer dia accedeix a les semifinals i lluita pel títol. Qui perd té els compromisos que segurament són més difícils d'afrontar, perquè al cap i a la fita està jugant les garrofes per continuar o no a l'elit del tennis femení per equips estatal. En el cas del tennis Sabadell, en el cas del Cercle Sabadellès, ho hem explicat des del principi, ahir van perdre, es va notar força la diferència també de potencial i de pressupost econòmic entre unes plantilles i unes altres. Ara toca lluitar per la salvació, i es podria donar també un cas curiós que no sé si ho has pogut parlar o no amb els responsables de les dues entitats, o si més no, què et diu el nas, però clar, aquí podria haver-hi un derbi fratricida, tant de bo que no, i tant de bo que avui facin la feina, però en el cas que, per exemple, Tenis Sabadell i Cercle perdessin els seus compromisos avui, doncs això acabaria amb una eliminatòria a tot o res entre Cercle i Tenis Sabadell, que qui la guanyi va promocionar contra el segon de segona divisió per intentar salvar-se en aquesta repesca, però qui la perdi baixa de categoria. És una realitat, es pot donar el cas, i no sé si per qui estan els ànims com per tenir un creuament d'aquest tipus.
Home, t'he de dir que de moment això no es contempla, Adri, que el que es vol és guanyar aquesta semifinal per la permanència. De fet, quan ja he fet la pregunta, teníem un dels tècnics del Cercle, el Ferran Ventura, que és també aquí donant suport a la gent del Cercle, a les jugadores que ara estan aquí jugant, i li he fet aquesta pregunta, escolta, quines sensacions teniu, els ànims, com arribeu en aquesta semifinal per no perdre la categoria, i m'ha dit dues paraules, allò que a vegades us demano tu i el Sergi, que m'ho definiu amb una, ell me n'ha dit una, m'ha dit molt dur, però també m'ha dit a continuació que tenim opcions, així com als quarts de final contra el Barcelona. Ja ens deia Bruno Barrientos, el director esportiu del Cercle, que era gairebé impossible, només un miracle hagués pogut fer que l'equip passés a semifinals per la lluita pel títol. En aquest cas, almenys el Cercle, doncs tenen l'esperança de poder endur-se aquesta eliminatòria i no patir, no arribar en aquesta final fratricida si fos contra el Sabadell, en aquest cas el Tenis Sabadell. Un Tenis Sabadell que parlàvem ahir amb la Yolanda Clemot, la capitana de l'equip, i ens deia que se'ls havia destrossat una mica, tenien esperances fins i tot d'endur-se el títol amb la Georgina García, recordem, una de les millors jugadores del circuit espanyoles, però que aquí no podia ser, estava a Poitiers en un circuit, en un torneig de la ITF femenina, que no ha pogut vindre. El que sí que sabem, Adri, és que ha quedat eliminada, per tant, en cas que l'equip la necessités demà, podria ser que arribés la Georgina García, que ja no està competint en aquest torneig a França i que per tant podria ser aquí demà, que seria un reforç molt important en cas que el tenis el necessités. Ara bé, les sensacions és que tots dos equips poden lluitar per endur-se les seves corresponents semifinals i no haver de patir en aquesta final fratricida.
Doncs tant de bo que sigui així, que ens estalviem un ensurt i que els dos puguin continuar un any més a l'elit del tenis femení per equips. Tot això, el Tenis Sabadell, fins demà, avui amb la visita del Marc Pijuan, doncs, que ha estat avui als nostres ulls, allà en aquelles instal·lacions, per saber com va la cosa. Puntualment informats després a @radiosabadell al Twitter per saber com acaben aquests dos creuaments i si hem de patir una mica més o no per saber si el Cercle o el tenis han de lluitar per la permanència i fins i tot si Georgina García torna de França per haver de jugar aquest últim compromís. Gràcies, Marc. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Acabem amb dos apunts. El primer sobre el món del waterpolo. Ahir en parlàvem amb el Xavi Balaguer, amb el director tècnic del Club Natació Sabadell. Abans d'ahir també amb el Xavi Gómez. Heu pogut llegir avui a les pàgines del Sabadell Informatiu, la publicació que fa aquesta casa durant dos cops al mes, cada 15 dies, i que avui una de les notícies de la setmana, evidentment, era el comiat de Xavi Gómez com a entrenador del sènior masculí de l'Estalpul Natació Sabadell. Doncs bé, serà David Palma, l'entrenador del femení, qui dirigirà l'equip de manera interina, podríem dir, demà, en la cita que té el conjunt sabadellenc, ni més ni menys que a la piscina Sant Sebastià, és a dir, a la piscina del totpoderós Atlètic Barceloneta. Serà ració doble de waterpolo demà pel David Palma, ja que a primera hora, pel matí, al migdia, serà l'entrenador de manera provisional d'aquest sènior masculí a la piscina de l'Atlètic Barceloneta, sense res a perdre, i a l'espera de l'arribada del Quim Colet, que estava fent un clínic al Perú i que tornarà dilluns, i per tant, a partir de dilluns s'enceta aquesta etapa de Colet al capdavant del Natació Sabadell masculí, a la tarda un compromís molt més assequible per l'Estalpul, en aquest cas el femení, visitant la piscina del Sant Feliu. I acabem amb un altre punt. Aquest vespre l'hotel rei Juan Carlos I de Barcelona acull la tradicional gala Trofeu Campions, que per 35a edició organitza Mundo Deportivo. La festa serveix per retre un homenatge i per premiar els clubs de Catalunya que la temporada passada van assolir l'ascens de categoria o van guanyar algun títol. Per descomptat, hi haurà un bon grapat d'equips de la ciutat, entre els quals, per exemple, podem destacar la presència del Sabadell Nord pel seu ascens històric a primera catalana, també al mercantil, per haver pujat a la Lliga Nacional Juvenil, o al Natació Sabadell per les victòries, ara que comentàvem el tema, de les noies de l'Astralpool femení a la Copa Catalunya i a la Lliga, o també al Femisport Nou Escorial, que aquesta temporada ha debutat a la primera divisió de futbol sala femení estatal i ho ha fet aquí a Sabadell i no pas a Palau com fins ara. També hi seran, per exemple, el Tenis Sabadell pels èxits en la seva secció d'esquash, l'Amics del Pou Nou Escorial per un nou ascens dels equips masculins o el Club Triatló Sabadell, entre d'altres. Això serà aquest vespre a l'Hotel Rei Juan Carlos I de Barcelona. Per la nostra part, això està tot. Tanquem el programa d'avui amb el Toni González fent bona feina des del control de so. Nosaltres, pel que fa a l'Hotel Suís, ens hi tornem a posar dilluns a les dues. Això sí, no desconnecteu del 94.6 de l'FM. També tota la informació a radiosabadell.fm o @radiosabadell a través del Twitter. I si sou molt arlequinats i no sou dels 200 que donaran suport des de les graderies del nou municipal a l'equip de Toni Saligrat, diumenge a 11:45, una cita amb la ràdio L'Orella amb el Sabadell en joc del Cornellà Sabadell. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.